sempre n'hi ha. Estar a les fosques ens fa sentir vulnerables. Què passa quan vivim en la foscor sempre? En les dones cegues, la vulnerabilitat que vivim les dones en general es multiplica. Les persones que hi veiem podem veure si hi ha una situació de perill, però com viu aquestes situacions una dona cega? Ens hem passat tota la vida sentint quins ulls tan bonics. Com ens construïm la nostra pròpia autopercepció quan això no existeix? Avui parlem amb dones cegues d'amor, d'afecte, d'autopercepció, de pors, de com van viure la maternitat i moltes altres coses que toca airejar.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. If a day, just for the thrill of it, will the future look kindly on me?
I per començar, les dones i els dies d'avui, Keep in the Dark, aquesta cançó de Flock of Dimes, una cançó que justament parla de guardar les coses a la foscor. No guardem res a la foscor. Avui tenim ganes de que hi entri la llum en aquest programa especial que avui hem gravat des de la 11 a Barcelona. Tenim moltes ganes de que ho sentiu, així que benvinguts, benvingudes a les dones i els dies. A Catalunya hi ha gairebé 34.500 persones amb discapacitat visual reconeguda, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 19.000 són dones i 15.000 homes. Això vol dir que més de la meitat de les persones amb discapacitat visual a Catalunya són dones. Per aquest motiu i per molts altres, i perquè tenim moltes ganes de conèixer dones cegues o amb problemes de visió, hem vingut avui a la 11, a Barcelona, per conèixer dues d'aquestes dones, com afronten el seu dia a dia, quines violències pateixen, com han de confiar en els altres per prendre segons quines decisions, quina percepció tenen sobre el propi cos, sobre la bellesa, què és per elles. Vaja, jo callo, que parlin. Són l'Anaïs García, com estàs?
Hola, bon dia.
És la cap d'autonomia personal de la 11 a Catalunya. Benvinguda.
Sí. Moltes gràcies.
Ella és cega total, ara ens explicarà què vol dir això, tot i que la seva història va començar amb visió. I també ens acompanya la Maria López Belmonte, amb discapacitat visual. Com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
Presidenta del Consell Territorial de la 11 Catalunya, implicada en l'àmbit d'igualtat de la institució. Ens interessa molt que hagi vingut avui perquè li preguntarem, ja ho sabeu, moltes coses relacionades amb el tema, que estem a les dones i els dies. Primer de tot, expliqueu-nos una mica la vostra història a la pèrdua de visió o amb aquesta dificultat en la visió. Comença, si vols, Anaïs, perquè he dit els teus càrrecs, però tu, en realitat, a més, ets nedadora.
Bueno, ara no sé si sabria nedar, eh?
Què vols dir?
Era. Vaig retirar ara fa ja 21 anys.
Sí, però sí, vaja, que ha estat sempre allà el tema de la natació.
Sí, l'esport ha estat allà. Jo, com bé has dit, jo vaig néixer amb discapacitat visual. Jo sóc afiliada a l'ONCE des dels 4 anys, 4 o 5 anyets, i funcionava visualment, que diem nosaltres, doncs fins als 16 anys. Jo feia servir ajudes òptiques, lupes, telescopis per mirar la pissarra, però podia llegir i escriure amb vista. I als 16 anys vaig tenir un despediment de retina, del qual em van operar, però ja no vaig poder recuperar... Vaig recuperar una miqueta, més cara, veia llum, bultos, però vindria a ser el que anomenem visió no funcional. Llavors vaig tindre que aprendre, doncs, a moure'm amb bastó de mobilitat, a llegir en braille i a utilitzar les noves tecnologies per poder fer el dia a dia i poder seguir estudiant, fer una carrera i poder fer la vida que, no? la vida que volia.
Què passa quan et passa això, quan tens... A més, passa en una edat molt complicada, que són els 16.
Uf! Això... Passa que es cau al món. O sigui, en aquell moment, per això jo no ho vaig veure. O sigui, jo era i segueixo sent lluitadora i vaig dir, haig de tirar endavant. Sé el que és, perquè feia esport, tenia molts amics d'aquí de l'ONCE que hi veien, altres que no hi veien. No, i deia, bueno, no és tan greu, o sigui, pots tirar endavant. I sí, vaig tirar endavant.
Clar, perquè diguéssim que, clar, tu tenies relació amb tot aquest món des dels 4,
sí,
perquè tu ja tenies, t'havien dit que tenies una malaltia, unes probabilitats, què era el que...
Bueno, a mi, no, simplement, a mi m'havien dit que tenia una malaltia congènita, no li van ficar nom, val? No va ser fins més endavant que li van, no? Que li van ficar nom i cognoms, que diem, no? Llavors vaig dir, va, haig de tirar endavant i haig de, bueno, haig de rehabilitar-me i haig d'aconseguir fer tot allò que feia, ser autònoma, moure'm pel carrer, seguir anant a la piscina, estudiar, tal...
D'on creus que vas treure la força? Perquè em deies això, es cau el món amb 16 anys, el moment aquest que és el moment de conèixer, o sigui, és a dir, de lligar, de sortir, d'anar a la discoteca, clar, és un moment molt crucial de la vida d'una persona. Sí. Potser m'he passat, eh? Potser els 16 encara no hi vas,
bueno,
però sí, una mica sí.
Bueno, va ser més endavant, però és que comença... igual, eh? Va ser fotut igual.
Exacte, sí, això t'anava a dir.
Va ser més endavant, però, bueno, la força jo crec que de mi mateixa, del els meus pares, que mai m'havien sobreprotegit i sempre m'havien, bueno, m'havien ensenyat a que si no trobava alguna cosa, pues que, no? Diu, pues obre els ulls i busca-ho.
No? Jo a casa teva hi havia algú també que tingués aquesta malaltia?
No. Era jo només, però mai em van sobreprotegir, no? Jo, mama, que no trobo... Bueno, pues obre els ulls i busca-ho, no? Jo, és que no ho veig, obre els ulls i busca-ho, no? Sempre era aquesta frase de esforça, lluita, tal, i si realment després no pots, pues m'han ajudat, eh? I aquestes ganes de lluitar i de seguir endavant i tal van ser les que em van fer que sí, que ho tenia que fer, clar. Però que no ens enganyem, eh? Després d'arribar a l'institut amb el bastó i tenir la sensació, que no vol dir que sigui així, eh? Però la sensació de que la gent et mira, d'haver de demanar ajuda, depèn de per què, de... pues, em va costar.
No, i m'imagino que suposo que quan dius la gent em mira, clar, tu en aquell moment no ho veies, però sí que pot respirar, potser a vegades la commiseració, la pena, pobra, li ha passat això. Això, estem en una societat on la vista és molt important i et passa això als 16 anys i m'imagino els pobreta.
Sí, sí. No, clar, i al final és el fet de dir... El que jo vull és passar desapercebuda, que ningú, saps? Que ningú em miri ni que ningú li faci pena ni res. Però és que no ho pots evitar, clar. La gent et mira, la gent... I això ho veus amb els anys, eh? I el fet d'haver de demanar ajuda era el pitjor que portava, perquè no... Jo no volia, però a vegades
l'autonomia, no?
de demanar ajuda, exacte.
Mm-hmm. Per creuar potser un carrer...
Bueno, perquè estàs a la classe i t'has de canviar en una altra classe, que han decidit en aquell moment que la classe de literatura es farà en un altre lloc, i ara on és aquesta classe? I com arribaré? Perquè no era un lloc habitual. Pues això em costava, però bueno, em costava, vaig... tirar endavant i en vez de caure, no, el que diem sempre, no, és un procés de dol, no? La pèrdua de la vista és com qualsevol altra pèrdua, és un dol. Pues en vez de fer el dol amb 17 anys, 16-17, el vaig fer pues 3 o 4 anys més tard. No? Perquè caure has de caure, el cuándo no se sabe. I jo va ser pues uns anys més tard, quan ja estava tot com més assentat, és quan el meu cos es va permetre el luxe de dir ahora es el momento. I llavors va ser quan vaig caure i vaig haver de fer aquest procés de dol, perquè era necessari.
Clar, estàs parlant de moltes qüestions. Clar, perdem la vista i després tenim les sensacions. Hi ha terapeutes per això? Hi ha companyia per això? O...
Sí. L'ONCE, de fet, un dels serveis socials que ofereix és atenció psicosocial. Val? Tenim un equip de psicòlegs especialitzats en el que és l'acceptació de la pèrdua de la discapacitat visual. Ja sigui una persona que ha vist bé o mitjanament bé i s'ha afiliat a l'ONCE amb l'edat que sigui, i llavors estan aquests professionals, o persones que són afiliades de sempre o de molt jovenets i han perdut la vista o han perdut part de la vista de més grans, o els hi ha canviat alguna, no? Han tingut alguna situació que la vista, no? La discapacitat visual és important, aquesta pèrdua i aquests professionals ajuden.
Creus que és el que més et va ajudar a tu? Per exemple, apuntar-te a nedar, perquè tu vas ser campiona paralímpica, ara ho dèiem, no? Fa 20 anys que t'has retirat, però fins al 2004.
Sí.
Sembla que és tot el contrari, que quan un es queda cega, s'ha de quedar quieta. I tu, al contrari, vas decidir moure't i nedar.
Sí, de fet, jo nedava abans, era una categoria, no?, amb discapacitat visual, i al perdre la vista vaig canviar de categoria. No? I el fet de poder canviar de categoria, de poder demostrar que ho podia seguir fent, de que valia la pena d'esforçar-me, de tal, a mi em va ajudar molt. Clar, la natació, les zones d'entrenament, els companys, clar, tot això em va ajudar moltíssim a seguir endavant i a fer-me qui sóc ara i com sóc ara, també. Blind woman
standing on the corner. Ens està sentint la Maria López del Monte, que ella té discapacitat visual. La teva història és una mica diferent. Tu tens discapacitat visual i això què significa una mica perquè la gent se'n faci la idea?
Mira, jo quan vaig néixer ja amb la discapacitat, no? I, bueno, jo de petita vaig néixer amb un 30% de visió. Aquest 30% de visió per mi era el que pensava que tothom veia igual que jo, no? Fins i tot un dia amb la meva mare, doncs, anàvem pel carrer i em va dir, mira, ha passat la teva companya de classe i no l'has dit res, no? Aleshores, és com, oi, la meva mare em sembla que no veu, no?, igual que jo, no? Amb aquesta discapacitat vaig estar, amb aquest 30%, vaig estar cap als 14, 15, jo crec que és una mica, doncs això, quan fas el canvi també, no?, com deia la Anaïs, fas aquest canvi d'adolescència, aquí...
Com el vas viure, tu?
Ho vaig viure que, clar, que ja no era un 30, que cada cop era menys, no? I sí que... és veritat que tant a l'escola com a l'hora de començar a treballar era una mica, bueno, una mica no, era bastant voler dissimular, no? Voler dissimular que no tenia res, i tot això em generava molta tensió. A casa fins i tot era com, estava escoltant a l'Anaïs i és veritat, és com, bueno, doncs si no lo ves te busques la vida, no? Ja t'apanyaràs o no, busca o fas... o rentes els gots a la llet, no?, que me vas ajudar i si queda malament ho repeteixes, doncs això, com si no tingués, no?, aquesta discapacitat, perquè de fet la paraula discapacitat a casa mai s'ha dit. I bueno, aquesta visió va anar baixant fins que en l'ull esquerre ja no em queda quasi res amb l'esquerra, i amb el dret queda la part central, perquè campo visual no en tinc, i aquesta que es diuen
visió de túnel, no?
Sí, de túnel o d'escopeta.
Sí, com si estiguessis tota l'estona mirant per una mirilla, sí, sí. I això vol dir que no veus ni a dalt ni a baix, els cantons no veus, només mires aquella persona,
la part central. Com si fos això, no? I tampoc és nítid, o sigui, com si fos una pecera, a través d'una pecera dintre d'aigües, però com que és el que he vist tota la meva vida, doncs sí que vas tenir menys visió, però el teu cervell com que se va acostumant a dissimular, a memoritzar, a intentar que no tinc res, quan era molt, molt, molt evident, no?, que necessitava ajuda, que tenia que demanar ajuda moltes vegades, que quan vaig tenir el meu fill era el que em deia, mamà, ara vine un taxi, i era molt petit, jo me'n recordo que tenia 3 anys, i deia, quan vinc un taxi m'ho pares, eh? Bueno, agafant aquestes tècniques, truquillos, ajudes...
Tot això vindrà després, que hem de parlar de la maternitat, que m'imagino que és un capítol, les dues sou mares, i és un capítol molt important aquest, però, clar, en el teu cas també, Maria, no hi havia ningú a casa teva que tingués problema.
Som tres germans, els tres germans tenim la mateixa enfermedad, el meu pare també, el meu avi, o sigui, és una enfermedad hereditària. És que tot això ho vam saber després, en un estudi genètic, quan ja tenia... doncs mira, vaig tenir ja el meu fill, ja vam fer l'estudi genètic al meu fill, però va ser després, tot això va ser després de passar tota aquesta niñez, tota aquesta adolescència, va ser després, va ser després tot
clar, això és bèstia, perquè això vol sí. dir que tota la família ho heu viscut molt sí. i heu vist també doncs, el declivi, no?
Sí.
I m'imagino
sí.
també que des de petita una certa ansietat i una certa por per dir a mi això em passarà. Aquest és el cuquet amb el que viviu moltes.
Molta, molta, molta ansietat. Jo crec que de vegades quan... Penso que tenim aquesta forma de ser també per aquesta condició que tenim des de ben petites, no? De...
Què vols dir amb aquesta condició de ser?
Aquesta condició de ser...
Què vol dir? Que sou unes valentes? I unes...
No sé si valentes, perquè tampoc hi ha una altra opció. O sigui, és que sí. o tires endavant o no és que no hi ha cap altra opció. No pots quedar-te...
Sí, fa una mica de ràbia també. Quan et diuen, és que sou tan valentes, dius, clar, mira, amiga, què vols que faci?
Clar, què quedo? Me quedo sentada en casa,
exacte,
sense fer res, no?
Exacte.
Tens que tirar endavant.
Doncs què vols dir amb la condició de ser?
Quan dic aquesta condició, perquè me'n recordo d'una professora que em deia que tenia molt bona, que tenia sempre bona voluntat. I és veritat, tenim molta voluntat per fer les coses, però és que tenim que tenir aquesta voluntat. Uh-huh. Perquè és la forma, la manera de tirar endavant, tenir voluntat. No? Jo de petita pensava, l'escoltava aquesta professora i deia, bueno, a part de voluntat també tindreu altres coses, no? però sí que és veritat que la voluntat és una cosa que
la persistència, no?
Aquesta persistència. La resiliència també,
aquesta força, aquest dir jo continuo, jo tiro endavant, jo nedo contra corrent, si parlem aquí de l'Anaïs, que ella segur que va nedar moltes vegades contra corrent. D'alguna manera, totes veieu que en l'adolescència aquesta vista encara es perd més i en el cas d'ella doncs es perd totalment. És aquest moment que dèiem, aquest moment de conèixer a les persones, allò que és el moment aquell de les relacions, de quan comences a agradar-te algú, noi, noia, el que sigui, no, que t'emociones, que estàs pendent, que vols agradar, un moment duríssim perquè vols agradar.
Sí,
I a més venim amb tota una literatura i una cultura popular de quins ulls més macos que tens, quina mirada, els poemes d'amor, al col·le...
És veritat.
Vull dir, això és terrible.
Sí,
això, jo penso és terrible.
Sí,
només són guapes les que tenen uns ulls bonics, ulls blaus, ojos verdes, les coples de la iaia, tot aquest món. Llavors, una dona, amb tot que hi ha totes les dones amb el tema físic, ja patim molt, si a sobre tens tota aquesta motxilla de la cultura popular i tot aquest món, com ho viuen les dones? Com ho portàveu tot això?
Era difícil. Jo primer de tot era això, era dissimular. Però dissimular... I al mateix temps, bueno, doncs era una cosa que deies, bueno, sí, és que és veritat.
Perquè m'hi veig tu, per exemple, ara, clar, això és ràdio, jo ho explico. Tu tens uns ulls blaus, d'aquests que formalment diuen que són molt bonics, no? És a dir, tu no hi veus, pràcticament, però tens uns ulls de cara a la gent que hi veu, que segur que diu, que maca aquesta noia, quins ulls més macos, no?
Doncs sí, ves enganyo.
Tota l'estona enganyant, tota l'estona
enganyant. Clar, perquè seran molt bonics tot el que tu vulguis, però... No. Bueno, és veritat que a casa... genèticament som molt semblants als germans, al meu avi, saps? Però clar, és que aquesta herència també han deixat tot això.
Ja.
O sigui que...
I això que dèiem, clar, en el moment aquest de lligar o d'aquestes primeres coneixences, aquests primers amors d'adolescència, com ho portàveu, això?
Amb
això que em dèieu de fingir, però també, clar, és que al final fingeixes però fins a cert punt.
Sí, no? Era com que, bueno, passava a la millor algun... No sé si a tu t'ha passat, Anaïs, a mi em passava algun company, algun noi davant, i clar, no me n'adonava, i mira, acaba de passar el chico que me gusta, ¿sabes? I no li he dicho nada. Ay, se pensarà que soy una maleducada, es que no l'he visto, ¿sabes? I jo me'n recordo de... Ostres, igual estan escoltant ara, però bueno.
Salutacions, aquells nòvios guapos.
Me'n recordo del germà d'una amiga que em va preguntar... Ai, m'agrada moltíssim, eh? I jo a ell també, però em va fer una pregunta i em va dir, això de la vista algun dia se te quitarà?
Uau!
Mira, me quedé planxadíssima. I està un dia, estava allà a l'estació del metre i bueno, se ve que estava allà, però jo vaig passar, no la vaig veure, i el dia següent la seva germana, que era la meva amiga, em va dir, ostres, no l'has dit res al meu germà, i t'estava allà esperant, o m'estava saludant, i clar, jo no l'havia vist. Diu, mi cachis, saps això que...
Yeah. Que, però mira, aquest noi, com dirien les mares, no et convenia gaire.
No, exacte. Sí.
En el teu cas, Anaïs, com recordes tot això?
Clar, en el meu cas, el no tenir resta visual, funcional, clar, ja dissimular, no podia dissimular, no? És el que hi havia. Jo, com sempre he dit, clar, jo... Ligar con la mirada va a ser que no, ¿no? Porque no ni els veia ni els...
Però clar, dintre el teu capet m'imagino que hi havia pensaments d'aquests, jo no els agradaré als nois, o a qui volguessis agradar, que no sé si eren nois.
Sí, però, sí, eren nois, però... A veure, realment, clar, jo és que no he anat mai a la discoteca a lligar. Clar, eso ya de entrada, porque es misión imposible, para entrar que no veus y a sobre et fica la música a tope, entonces ya no oyes ni ves, ¿ya? Es brutal.
Però vaja, en altres llocs, la gent anava d'excursió, d'esplai, sí. No sé, les coses que féssiu.
No, sí. Però realment, clar, en el meu cas, què era? Pues, al final tenies contacte o podies... t'agradava un o l'altre, però sempre eren, pues... o gent que coneixia que nedava amb mi, o amics de, o... Mm-hmm. Saps?
Vols dir una mica l'ambient de la discapacitat visual.
No, sí, però, sí. Però pot ser que fossin que no tenien discapacitat, mm-hmm. però eren amics de, o el que deia la Maria, germans de, mm-hmm. bueno, amb un entorn més proper. Clar, mm-hmm. jo, a mi no se m'acudiria anar a un Tinder, per exemple, ¿vale? Però, yeah. però no per res, sinó per...
Però suposo que aquí hi ha noies a la 11 que sí que van al Tinder, o què?
Sí.
Això ja s'ha normalitzat.
Sí. Però, bueno, clar, jo ja... No només per edat, sinó per respecte, no, al control. No? El control de dir...
Estàs parlant d'un tema molt important, el control, no? Perquè vosaltres hi ha un sentiment de fragilitat, de vulnerabilitat, que si el tenim moltes vegades totes les dones, en aquest sentit, vosaltres com a dones amb problemes de visió, hi ha... una sensació molt més gran de vulnerabilitat, en plan, no sé com m'està mirant aquesta persona, no sé si estic en un lloc on em podran fer alguna cosa. Ja, jo si vaig a la nit al metro, per exemple, la nit o a la tarda, és igual, que això passa a totes hores, i veig algú que em mira malament o algú que se m'acosta, jo puc moure'm, puc córrer, puc... Mm. En el vostre cas això no succeeix. Mm. Llavors, com heu viscut tota aquesta part com a dones, que jo crec que és molt interessant i se n'ha parlat poc? Mm.
Bueno, jo de fet, amb por, o sigui, realment, jo de jovenet, a més quan em va passar allò de la vista i tal, jo evitava agafar el metro a partir de certes hores. O sigui, i, bueno, hi havia alternativa d'autobús, trigaves més, però bueno, era més segur per mi. Estar a l'autobús, com a, no, estàs al carrer, el conductor el tens a mà... No? I de fet sempre em posava davant a xerrar amb ells, jo xerrava amb tots i tal, bueno, i si no xerrava és igual, si sabia que el tenia a mà, si necessitava alguna cosa o si em passava alguna cosa, no? I era el fet, i és ara que tinc l'edat que tinc i depèn de quina hora no agafo el metro, saps? Però és pel que has dit, perquè el fet de no veure el que tens al voltant o a qui tens al voltant, i si a més depèn de l'hora, hi ha menys gent o la gent va com va, perquè també d'allò, doncs a mi aquesta ansietat que em genera el no controlar l'espai o l'entorn no em compensa.
Clar, Maria, tu?
De fet, també és veritat, o sigui, aquesta inseguretat, aquesta por, l'anar al metro i... Jo me'n recordo d'adolescent, tenia 16, 17 anys, i el primer que vaig fer, no, quan quedava amb les amigues, era memoritzar les parades del metro, perquè clar, abans no hi havia
no parlaven.
No parlaven, clar, que això és una meravella ara, però bueno, ja fa anys, però era memoritzar.
Pròxima estació, Fontana.
Clar, i era memoritzar. I aquesta por és una por també de... Estava escoltant a l'Anaïs i és veritat, és por també per el fet de ser dones, O sigui,
clar.
El fet de ser dones i tenia més a més aquesta discapacitat, no? Per això moltes vegades això, el fet, quan dius, bueno, intentaré no treure el bastó, perquè clar, si trec el bastó... Ja veuen que tinc una discapacitat visual, però clar, és que el bastó necessito portar, saps? Els esglaons, no? Necessito portar el bastó per baixar les escales del metro. Sí, és molta tensió, des de ben petit, bueno, des de ben jovenetes.
O sigui, que creieu que heu passat més tensió, més nervis tota la vida pel fet simplement de ser dones amb discapacitat visual?
Sí, segur. Sí. Perquè vulguis... O sigui, per desgràcia, encara que no vulguem, et sents més vulnerable. És el que deia la Maria, Ho amago perquè així... Solo tengo una cosa, ¿no? Que soc dona, però no que tinc discapacitat. Exacte. Però si encima tengo las dos, es como blanco más fácil. Something told
ara estàvem parlant del món dels desconeguts, però també els coneguts sempre... vosaltres heu d'aprendre una cosa molt des de molt jovenetes o des de l'inici de la malaltia, que es presenta la malaltia. Malaltia, no sé si dir-ho així, la discapacitat.
Sí, és així. Bueno,
sí. Sí. Doncs d'alguna manera confiar en els altres, confiar sempre. Quan les dones, el que hem après tota la vida, la nostra història, és que hem de desconfiar dels homes.
Clar.
I llavors, clar, tot això com ho porteu? Perquè també quan ha sigut amb històries maques, és a dir, amb històries d'amor, en les vostres pròpies històries, com heu viscut també el tema de l'amor? No? Com ho relacioneu? També el primer contacte físic, la por d'en farà mal, o no sabré què m'està fent...
Sí, bueno, és una mica el tenir aquesta confiança... Bueno, en aquest cas sí seria un amor ciego, eh?
No amor a primera vista, sinó amor ciego.
Sí, sí. Sí, perquè tens que posar tota la confiança en aquella, no?, en aquella persona, no?, de dir, bueno, donem un vot de confiança, no?, també. O sigui, al mateix temps, tota la vida, tota aquesta adolescència... Amb aquesta inseguretat, amb aquesta doncs no saber vulnerabilitat i de cop i volta dius, bueno, com, no? Coneixes a la persona que, bueno, en el meu cas, no? Doncs dius, tinc que donar aquesta confiança, no?, en aquesta persona i mira, i sortir com surti.
Sortir com surti. Al final us heu de, d'alguna manera, rendir el que vingui a la vida.
Sí.
Confiar.
Sí.
Que el rendir soltar, és una paraula molt lletja,
sí,
no?
Sí, sí.
Però això, a soltar tota aquesta por...
Sí, però al final conta una cosa, també, que tenim algú guanyat, que el sentit de la vista no ens enganyarà. Llavors,
exacte,
la valoració que fem nosaltres de la gent és més interior que no... Vale?
Que no estètica.
Que no estètica.
Que no és...
Llavors,
tot i que allò dels pèls als pits sí que ho notes, eh?
Sí. No, m'entens, eh? No ens pot... sí, és més sí, difícil sí. Que t'enganyin.
Sí.
Vale? Perquè estem més pendents de
les altres coses.
De les coses que...
I quins són aquestes coses de les que esteu pendents? Que m'està agradant molt això.
Ostres, ara ja vas...
De la veu... La veu us dona molta informació, m'imagino.
Sí, la veu, de si la persona, bueno, està nerviosa o no, quan estàs iniciant una conversa i tal, de les mans, no? De si està... més nerviós o no...
Aquí aneu de seguida a tocar, per això.
Sí.
Interessant. Però, clar, contactar la mà, sí, sí. Sí, sí, és el... Bueno, i també escoltes el que et diu la persona. Clar, no
tens altres informacions.
Exacte.
I no pots anar mirant el mòbil mentre parles amb ell i tot això.
Exacte.
No fixes físicament en la persona, sinó més en el seu interior.
Exacte.
Això és molt xulo, és veritat,
I és això,
és veritat,
perquè et centres més en el que t'està dient, el com t'ho està dient, el que et transmet, no? Al final pues, indagues més amb com és la persona, el que fa, no? El què, el com o quién i tal. Pues...
I tu, Anna, per exemple, si no ho tinc mal entès, tu estàs amb una parella que sí que hi veu.
Sí.
Sí,
sí, sí. Sí.
Com és això? Com va? Ell juga amb avantatge?
Ell juga amb avantatge?
O no? O ell s'ho pensa però mentida?
està difícil, No, ell, el que t'he comentat abans, era... Me'l va presentar un amic que nedàvem plegats i tal. I sí, ell hi veia. Bueno, i segueix veient, espero que por muchos años. Ell hi veu. I, de fet, la història és... portem junts molts anys, Portem 26 anys. Jo tenia 19 anys.
Esto es amor ciego,
El tema, de lligar i tal, jo ja no me'n recordo, o sigui que se'm fa difícil, jo tenia 19 anys. I ell tenia 22 anys. I jo recordo, perquè ell coneixia la discapacitat visual perquè era amic seu i tal, i ell tenia... O sigui, va tenir... Té un germà que té una discapacitat... de salut mental i la seva mare també va tenir una discapacitat física per una embòlia. I els amics, quan va començar a sortir amb mi, li van dir, diu, vols dir que no en tens prou per anar-te ara amb una altra discapacitat?
Segur que no li van dir tan maco.
Bueno, jo no hi era, però vamos, ell va dir, espera, a veure... Però que, home, ja, però és que amb el que tens, ficar-te amb una altra... No? Per ells era com un altre merder. no? Per dir, ostres, clar, no serà com una altra persona sense discapacitat, que hi vegi i tal. Diu, ja, però és que a mi això m'és igual. I mira, portem 26 anys, o sigui que realment li era igual.
La prova del cotó, i a més amb criatures, que ara parlarem d'aquest tema.
Sí,
en el teu cas, quina...
En el meu cas, sí, escoltant l'Anaïs, i bueno, Anaïs, jo m'estic quedant... Jo faré ara 32 anys que estic casada, feliçment casada, i...
La teva parella hi veu?
Hi veu? Mm-hmm, sí, per molts anys, espero. Sí. Ho dic perquè l'han operat fa poquet, tot catarates. No, però bé. Molt bé, la veritat que sí. La seva germana era, i és afiliada des dels 8 anys. I la seva mare ja treballava aquí a la 11 i tenia una discapacitat visual.
Ja veig que clar,
o sigui,
ja entenc perquè no...
O sigui, que estem en el món de la discapacitat, saps? O sigui,
no, no, jo crec per, que... Clar, ja entenc perquè no aneu al Tinder, perquè clar, la 11 es lliga més que al Tinder.
I m'ho va presentar, doncs, el que diu l'Anaïs, m'ho va presentar, anàvem amb la colla de les amigues i, bueno, doncs, van començar com amics, també, una colla d'amics, i d'amics va sortir com amics i al final, mira, vam acabar. Make me happy, my skills and funny, ay, 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 and let me fly, it's no time to cry, ay, ay, ay.
Demano les històries d'amor perquè amb una història de parella, en el vostre cas, hi ha certes qüestions que necessiteu a l'altre, no? M'imagino, no teniu independència total i algunes coses amb les que heu de confiar en l'altre, no sé, quan per anar al metge, m'imagino, o els papers, quan hi ha qüestions burocràtiques, no sé, estic pensant així, però vosaltres dieu, potser dieu,
no autònoma, això, amb això m'agrada molt, jo crec que sí. No sé l'Anaïs, per la manera de ser de l'Anaïs penso que també.
Sí, desconeixement absolut de les persones que hi veiem, eh? Sí.
No, al final, el que has comentat, jo en el meu cas, per exemple, hi han coses que és més per comoditat que no per autonomia.
Sí.
O sigui, el tema dels papers i això, sí, o sigui, li demano un vell que m'ajudi i tal, se'ls mira, els ordena, això... No perquè no ho pugui fer, perquè hi ha aplicacions, al telèfon mòbil que ens ajuden i ho podria fer, però al final és més àgil, no? Amb un cop de vista, no? Una lectura en diagonal, que no agafar el mòbil, escanejar-ho en una aplicació o tal, llavors al final és per comoditat.
Clar, les aplicacions us ajuden molt, perquè abans comentàvem que jo no ho desconeixia absolutament, que clar... Les dones que moltes vegades estem amb allò, amb l'espasa de Damocles del nostre aspecte físic i de com hem d'anar, que si ens hem de maquillar, que si ens hem de vestir tal o qual, em dèieu també, per exemple, que per comprar roba, clar, vosaltres no veieu a vegades la roba que us esteu comprant. I dius, tu m'assegures que això que m'estàs comprant em queda bé? O em va estret? O aquí passa? Si va estret, tu notes, no? Però, però l'estampat aquest és horrorós. Amb qui confieu tot això? Perquè aquí em sembla que hi ha anècdota, no? Hi ha anecdotari aquí.
A veure, confio. Jo confio. O sigui, jo ara ja confio en el meu marit i tinc una filla de 16 anys que també em té pillada a l'estil.
Bé.
Sí. I amb ma mare, no? Però fa uns quants anys enrere jo anava a comprar amb el meu marit. Jo, anem a mirar aquesta botiga, que vull comprar roba i tal. I entrava i mirava i diu, no hi ha res. No, com que no hi ha res? No hi ha res que del teu estil. No pot ser, perquè ma mare m'ha dit que ja, que no, i al final acabava anant amb ma mare, perquè ell no trobava mai res. Ara ja ha pillat quin és l'estil i ha pillat no només l'estil, el saber mirar, perquè a ell no li agrada anar a comprar roba, per tant no buscava, no? I no sabia mirar el que era jo. Però jo confio en ells, però perquè saben el meu estil i saben pues, que no m'agraden les flors, que no m'agraden... No? Depèn de quins estampats i els colors, pues, que el fucsia, el rosa, el no sé què, tampoc. No? Llavors, amb això... No? Pues, i si no t'ho descriuen, eh? Diu, mira, mama, això és tal o...
Clar, tu tens una memòria dels anys que hi vas veure, del que eren els colors, i per tant tens molt clar el que és un groc, el que és un taronja...
Sí.
I pots queixar-te, però clar, les persones potser que són cegues de naixement... Uf. Aquesta és una altra pel·lícula,
oi? Sí, és una altra pel·lícula.
que suposo que ho heu vist també amb companyes.
Bueno, jo amb el meu resta visual vaig tirant i el tema dels colors, sí que és veritat que el blau marí i el negre, amb això de l'aplicació em va molt bé, perquè si no, pues una faldilla, un pantaló de color negre i la jaqueta que porto l'americana és de...
Si tu vols anar més conjuntada.
Sí, m'agrada, és una mica presumida, sí, sí. Però bueno, sí que és veritat que amb el tema de la roba, sí que confio bastant en el seu criteri, perquè també sap la manera de vestir. El que no confio tant és en el tema dels colors, que es fa una mica de... Sí,
són
no?
daltònics, sí, els homes, sí, està comprovat.
Està comprovat. Anava a dir-ho, que no...
Sí, sí, eh? Jo, el Juan sembla... Carlos té un problema amb els colors, em sembla.
Clar, sembla una frivolitat el que diem, però sí que té molt a veure amb l'autoimatge que tenim les dones, el que ens importa, no? Ara estem... Vull dir, suposo que esteu al tanto d'això, perquè potser teniu filles, també. Es parla molt de la skincare, de totes aquestes coses... és a dir, de tota aquesta percepció de lo físic, de la cara, els filtres a Instagram, sí. tot aquest món, que és una pressió estètica terrible. Sí. Les dones cegues, invidents, amb problemes de visió, com viu tota aquesta part? O, com clar, dèiem abans, us la pela.
Sí, a mi.
I que mirem, això que dèiem abans, el que deia abans la Nais, que sent més en altres coses, en la part més interior, no tan superficialitat.
O sigui,
no?
Diríeu que ser cegues us ha fet menys frívoles?
Sí, 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 sí. Mirem molt, molt la part interior de la persona, molt, molt.
Sí, I la vostra també.
I la nostra també.
I la nostra també, el que sí, sí que és veritat, sí, que hi ha coses que jo, si no em queden bé, jo agraeixo que m'ho diguin, no?
Clar.
Perquè tampoc cal anar... I hi ha vegades que
és una taca, no, Anaïs? Sí. Jo sempre ho dic a les companyes, si tinc alguna taca m'ho aviseu, no? Perquè jo me'n recordo que em deien, és que passa de doña taca, sí, és veritat.
També em passa, eh? Sí.
No, clar, no, però hi ha vegades que dius, jo crec que això no em queda bé, perquè, no, el que has dit abans, si t'apretes, si no sé què, o tal com em queda, no m'agrada, i potser et diuen, no, però és que et queda molt bé d'ella, però com a mi no m'acaba de... Fuera.
Petit monsieur, petit costard, petite bedaine, petite saleté dans le regard, petite fredaine, petite poussée dans les coins, sourire salace, petite ventouse au bout des mains comme des limaces.
Clar, ara parlàvem de l'ajuda que vosaltres busqueu, però també jo crec que per ser dones i tot això que comentàvem abans, segur que us han dit alguna vegada, no vagis sol al metro la nit, compte no et treguis el bastó, a veure si et roben el bolso. És a dir, amb les dones hi ha tota una sobreprotecció ja en general, jo crec, perquè des de petites ens diuen, tanca les cames, no miris aquí, no facis això. Clar, amb les dones cegues, invidents, com ho porteu, això? Com porteu aquesta protecció? Perquè m'imagino que en algun moment sí que heu sentit que us sobreprotegien massa. O què?
Jo no ho he sentit.
No, jo no. Tampoc, Anaïs?
No, a casa. No ho he sentit. No.
Ni amb la gent de fora de casa? Ningú és paternalista ni condescendent? Ni et diu, clar, pobreta, tal, això no pots fer...
Bueno, a veure, sí, són paternalistes o condescendents...
O a l'escola o a l'institut.
Per temes més de que... la gent no coneix que som capaços de fer-ho, saps? Però no, crec jo, no, però no en el sentit aquest de... O sigui, a nivell de casa, de metro, tal, o l'escola... No, a mi sempre, al contrari, sempre m'han dit tindràs que treballar més o lluitar més perquè et tocarà demostrar més.
Sí, exacte. ¿Vale? Sí. Però... A mi el que no m'ha agradat mai és que quan vas al metge i vas acompanyat, a mi m'ha passat, Anaïs, de que el metge...
Parla a l'acompanyant.
I parla a l'acompanyant i dir que estic aquí, eh?
Bueno, vas a un bar, i què vol prendre? Pues no sé, pregunta-li amb ella. No sé, perquè li tens que preguntar... Hola.
Tinc orelles, no hi veig, però tinc orelles.
Exacte.
Diríeu que hi ha més discriminació pel fet de ser dones? Us heu trobat potser en l'àmbit laboral? És a dir, al final, les dues esteu treballant a la ONCE, no esteu treballant en una empresa externa. Aquest tema encara és un taló d'Aquil·les per les persones invidents, el tema del treball i, a més, ser dona, ser cega i tenir feina.
Sí, sí, segur. Sí, perquè, bueno, igual, o sigui, dissimulant, memoritzant, còdics, tot, o sigui, una mica perquè... Bueno...
Teniu companyes, per exemple, que treballin en feines, podríem dir, normals, fora de la UF?
Sí, ara sí, perquè jo crec que també S'ha fet un treball que, clar, jo amb l'edat que tinc no l'he fet quan era petita, no l'he fet quan era adolescent. I sí que tenim dones, no?, que doncs, són professores d'universitat o treballen en empreses externes, farmacèutiques, o si tenen el seu lloc adaptat de treball.
M'imagino que és bastant excepcional i que no m'imagino que sigui molt fàcil, per exemple, ser professora d'universitat i ser invident, perquè tal com està muntat el món, no et donen masses facilitats.
Diria. Bueno, és complicat, però jo anava a fer una reflexió que crec que és més per la discapacitat que no pel fet de ser dona. O sigui, un home amb discapacitat visual
també li passa
també té els problemes. Sí. Però és la discapacitat, sí, que, no, el gran desconeixement que té la gent i les empreses, que costa que donin, no, el vot de confiança de dir contracta'm i jo et demostraré que puc, ja. Però no...
Bueno, això si no te pregunten en una entrevista de treball amb 22 anys en un bufete d'abogados si algun dia volia ser mare.
Ah, bueno, no, vale, entonces...
Aquí sí que tenim aquesta...
Sí.
Vols ser mare algun dia? I bueno...
Bueno, però això te ho hauríem preguntat aunque no tinguessis discapacitat. Això era pel fet de ser dona, sí, no?
Sí. Exacte. Parlem dels fills, perquè és un tema que no puc deixar de banda, perquè és m'imagino, primer les pors i les culpes i tot això, de dir, ui, jo no em puc quedar embarassada perquè heretarà el meu problema... Tot aquesta, primer, aquesta part, com la vau viure?
Jo amb molta por i vaig passar tota l'embaràs pensant, bueno, doncs si el meu fill té una discapacitat visual o serà, doncs això, normal, serà una persona normal, tindrà adaptacions, no protegiré tant, no, o sigui, saps això de...
Sí, que estaves ja fent molta previsió de com seria.
Sí,
però
sí.
En cap moment vas pensar no seré mare perquè no vull que visqui això que he viscut jo?
Ho vaig tenir molt clar. Jo volia tenir un fill i, a més, volia un nen i va ser així.
Mira-la.
Sí, sí.
Demana'm
desig. Sí, sí. I bé, i va sortir bé, va sortir bé. Va sortir bé. El part va ser amb ajuda, volien que fos amb cesària, però jo no volia cesària per el tema de la visió, per no fer esforços, perquè jo no podia fer esforços.
Perquè pot ser desprendiment de retina.
Exacte.
Amb força.
Vaig tenir ja una davallada ja directament al dia següent, però va ser amb ajuda, amb forces, i va ser amb ajuda. Però des del primer dia va ser el millor que m'ha passat a la meva vida, o sigui, ante tot sóc una mare, no? que bueno, és el millor que m'ha passat, però...
Quina relació es crea amb el fill? Perquè el teu fill sap que la seva mare no és com les altres.
Uh-huh.
Llavors m'imagino que, no sé, estic muntant pel·lícules, tu em dius si no... Hi ha molt de contacte físic,
sí, des de
i molta expressió de l'afecte a través del cos.
Des de ben petit, ara el meu fill és gran, ja, eh?
Ja, ara hi
ha 30 anys.
Surt d'aquí, no em toquis.
Sí, sí, bueno, de fet ja no m'abraces tanto, no? Però sí, el contacte físic és molt important des de ben petit. Bueno, doncs, tocar-li la cara, tenir-lo a prop, sentir-lo, posar-t'ho al pit, no? Aquesta sensació de pell en pell, no? Me'n recordo que tenia una veïna que em deia no l'agafis tant en braços, que al final veuràs la teva esquena
estarà patint. No?
Sí, no l'agafis tant en braços. I jo, bueno,
Però inevitable, sí, perquè és la manera de mostrar afecte.
Sí.
Com ho ha viscut ell que la seva mare sigui discapacitada?
Molt normal.
Sí.
Sí. Penso que els nens, jo no sé si el teu cas, Anaïs, però els nens, les nenes de ben petites ho normalitzen tot molt.
No hi ha hagut mai allò vergonya de dir, t'he de presentar la meva mare, la meva mare no hi veu...
No. Jo crec que fins i tot el contrari, no? Perquè no, penso que no s'han enfocat, potser perquè nosaltres no ens hem enfocat, ens enfoquem en el que sí que tenim, no? En el que no tenim, no? I és un exemple que l'hem anat donant també, no? Fíjate en el que sí hi ha, no? No en el que no hi ha. No sé si a tu també t'ha passat,
Anaïs. Sí. Igual, perquè al final tu els... Bueno...
El teu fill hi veu?
Sí, jo en tinc dos. Uh-huh. Jo vaig repetir. Vaig dir, vinga, va.
Tu ja, el teu és bici.
Jo tinc una nena de 16, val? Que farà 17. La Isona sí que el que deies abans, del risc, la por i tal, de que tingués...
Fa molta por, m'imagino.
De que tingués discapacitat. Mm-hmm. Sempre m'havien dit que era una malaltia congènita, fins que va néixer ella i als 8 mesos li van diagnosticar que té el mateix que tinc jo. Fantàstic, eh? Aquí va ser la catombe. Bueno, no és que li van diagnosticar amb ella, llavors vaig fer l'estudi genètic i bingo, tinc el mateix. No? Era
com ho vas viure, això, com a mare?
Fatal. O sigui, fatal, no ho sabeu, és una cosa... Bueno, perquè jo sí que tenia aquesta por, jo li havia dit als metges, però sempre hi ha una primera... O sigui, algú que comença, no?, una malaltia genètica. Sí, home, però no, si no tens ningú a la família, si no sé què, tal, 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 tal... Bueno, i passó. Llavors jo volia tenir un altre fill, però jo no volia que tingués la possibilitat de tenir la malaltia. Perquè, en el cas de la Isona, partim d'una base alta, no? Ella té un 70% de visió, ¿vale? Però és una malaltia degenerativa. ¿Vale? Llavors, què passa? Està controlada, no és el mateix, no?, ara que fa 30 anys, però està allí, no?, i té aquesta possibilitat d'anar perdent la visió. I jo no volia, perquè dic, pots tenir un altre fill o filla, perquè no va relacionat amb el sexe, sinó era dominant el 50%, que podia ser o que no tingués, o que l'evolució de la malaltia fos com jo, quan vaig néixer, que tenia un 10% de visió. Clar, és que això no t'ho... Ningú t'ho...
I què vas fer amb el cas del fill?
Amb el cas del fill vaig fer moltes coses, perquè vaig fer selecció genètica, vaig fer in vitros, el meu marit estava per deixar-me ja, perquè vaig fer molts intents, o sigui, vaig fer 5 in vitros, i al final va ser natural. Va ser natural, però em vaig fer una prova a les 11 setmanes d'embràs, que era una... no me'n recordo, biòpsia de còrion, que fan un anàlisi genètic de la placenta. I llavors, amb aquest anàlisi, vam saber que ell no tenia la malaltia. Perquè, si no, no hagués seguit endavant. Però tenia molt clar que no... O sigui, que la meva filla jo no la canviava pel res del món, però que no volia... Bueno, no volia dir, a ver, si nace con un 10% o con un 90% o... Saps? I amb ell li van dir que se'm van dir que estava bé i... Uh-huh. I ahí està.
I està bé.
Sí. D'això sí, potser és una altra cosa, eh?
Clar, això t'anava a dir.
Però com a mínim, d'això no ho té.
Com has portat això, la relació? M'imagino que això canvia la relació que tens amb un i amb l'altre, perquè sí, la teva filla, tu li pots explicar tot el que has viscut tu,
sí.
N'heu parlat...
Sí, sí,
Com esteu treballant tot això?
Sí, perquè... la meva filla ho sap des de que va ser més gran. Clar, ella ha tingut controls al metge, a l'oftalmòleg, cada 4 mesos, cada 6, ara és cada any, l'han operat ja 4 o 5 vegades, o sigui, ella és conscient i ho sap, i jo li he explicat, i bueno, i té aquesta por, eh? Ella té la d'allò de... Hosti, mama, i si un dia m'aixeco i no hi veig? Dic, bueno, dic, clar, per sort o per desgràcia té la meva experiència... I coneix, no? I sap que tiraria endavant, si passés i això, però bueno, sempre hi és.
Tu com ho vius, com a mare?
Jo com a mare? Pues mira, cada cop que em toquen a l'oftalmòleg, aquell dia, 2 dies abans no dormo, fins que anem a la revisió i ens confirmen que tot bé, i clar, si la meva filla em diu, mama, és que sembla que... Corrents al metge. Sembla que era un orzuelo, però bueno, era un mussol.
M'imagino que teniu una relació amb el metge, amb l'oftalmòleg, oftalmòloga, sí. Molt potent, oi?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Perquè de seguida, això és el que diu l'Anaïs, de seguida que, oi, sembla que, no?
Sí.
Fa llums, no? Fa no sí, sé sí, què, sí, doncs sí. Ja corrents, no? Sí, sí.
Exacte,
sí.
No, tens
que... I a més, després, clar, estem aquí cada dia també, no? Que ens arriben sí, les persones que, sí. Clar, que quan arriben a la 11, doncs, no? Cadascú té una història i una motxilla davant, no? De darrere, doncs, clar, també estàs una mica, doncs...
Sí. Més atenta a tot. Tot, a
sí.
Tot el que pugui passar.
No, i que si l'altre m'ho diu també li faré cas, però bueno, clar, és diferent.
La història és del revés, la niña llora porque no ha podido ser de color de rosa.
Hi ha una qüestió de la que hem parlat al principi, que vosaltres em comentàveu abans de que obríssim els micros, que en el cas de la violència, de la violència masclista contra les dones, és una, moltes vegades és l'entrada a la pèrdua visual. Sí. Expliqueu-me això perquè m'ha deixat molt astorada i m'agradaria que m'ho expliquéssiu.
Clar, perquè bueno, n'hi ha no només la discapacitat visual, sinó altres discapacitats que no es veuen, no? I amb moltes persones, moltes dones que no es diuen, no? De dones assassinades, el 10% de les dones assassinades l'any passat, el 10% tenien una discapacitat. De les persones que han sigut maltractades, hi ha com un 30% de
les dones. Les dones,
Els homes, sí. Els, no? Doncs aquestes dones que han patit aquest maltractament han adquirit una discapacitat. Entre elles pot ser una discapacitat visual, sí, sí.
Això ho trobeu, teniu casos, per exemple, sí. Aquí la 11 de dones que han arribat, sí. És a dir, perquè hi ha una part d'emoció, no?, en tot això.
Una part d'emoció, de maltractament psicològic o de maltractament físic, i passa factura.
Passa factura a la vista.
En alguns casos, sí, és visió. Sí, no només visió, sinó també altres, ja et dic, en altres discapacitats. Tenim un programa en la Fundació 11, és el programa de Mujeres en Modo On, i en aquest programa són dones que venen per la integració laboral, dones amb discapacitat, que mai diuen a la primera cita que tenen, que han patit maltractament, però va sortint i aquesta discapacitat resulta que ha sigut arran dels maltractes que ha patit.
Però també canvia el tracte que a vegades tenen els professionals que es troben aquestes dones, no? M'imagino d'històries d'aquestes en teniu moltes.
Sí, 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 sobretot en el programa que comentaven que bueno, en Fundació 11 tenim aquest programa on arriben dones amb discapacitat pel tema de feina, no? I va arribar una noia que quan va sortir d'allà, bueno, li va... comentava que, bueno, que estava patint i estava patint aquest maltractament a casa. La professional que la va atendre doncs, ja la va informar. Ara, quan surtis d'aquí, anirem cap a la comissaria d'aquí al costat, que tenim a
la plaça Espanya. Espanya. Mm-hmm.
I la persona que la va atendre, que va agafar el testimoni d'aquella dona, de manera subjectiva, va posar la seva opinió i que tot el que havia dit aquesta dona, per el fet de tenir una discapacitat, ho posava en dubte. Clar, aquesta dona va tenir el recolzament de la 11, no? I això no es va quedar ahí. Però ens va impactar moltíssim, no? O sigui, com una persona... Com
que no tens vista, no tens discerniment, no?
Bueno, no, en aquest cas no va ser una discapacitat visual, Era una altra discapacitat. No era visual, era una altra discapacitat, però bueno, és igual, sigui la discapacitat que sigui, tu no pots posar en testimoni... O sigui, estàs dient que tenim que denunciar i quan arriba una dona... que fa aquest pas tan important, aquesta persona que se suposa que tens que tenir aquest recolzament i que aquesta persona té que tenir aquesta formació també, que això és molt important, tenir aquesta formació per rebre aquesta persona, posi en dubte en un paper que això ho posava, no?, entre tela, no?, de juicio perquè bueno, tenia aquesta discapacitat.
Una dona, doncs no, la seva denúncia ja no val el mateix.
Exacte.
Bèstia. Hem parlat també de sou dones, tenim la sensibilitat molt a flor de pell moltes vegades, tot això que dèiem, nosaltres ens adonem de moltes coses, tenim una sensibilitat que a vegades les persones que hi veuen no la tenen. Clar, també quan ens afecta en sentit negatiu, la vista es pot perdre també per passar-ho repetidament malament. Mm-hmm. O sigui, hi ha molta part emocional en perdre la visió.
Sí.
No estic dient, no m'estic fent... no estic parlant d'una cosa esotèrica, però sí que vosaltres ho esteu veient. I també m'imagino, és sistema nerviós i, per tant, estar més nerviosa, tenir més por, tot això no ajuda a la visió.
No, tot el contrari, aquest estrès i no? Dones que arriben i que han patit doncs, aquest maltractament és moltes vegades doncs, el resultat, no?, de tenir aquesta discapacitat. Sobretot en la visió, no? Quan ja tenen a lo millor una enfermedad visual i, com decimos, no? Se va sempre a lo més feble.
Sí,
no?
Vulnerable. Mm-hmm. Exacte.
La part vulnerable.
Hem de parlar parlar de salut mental, ara estem parlant d'emocions, de vulnerabilitat, hem parlat de molt d'estrès i molta sensació de por moltes vegades. Hem parlat de por, d'estrès, vulnerabilitat... Tot això és material de salut mental. Com ho porteu, aquesta part? També m'han dit que les persones, les dones invidents, teniu més possibilitats de tenir malsons, per exemple, que és una cosa que succeeix sovint. Com porteu tot això?
Bueno, no sé, Anaïs.
Mira, acabo de... No ho sabia, el que acabes de comentar. No, jo no era conscient. Com ho portem?
O sigui, tota la qüestió de salut mental. A part de que suposo que aquí a la 11, com dèiem, hi ha terapeutes que us ajuden, etc.
Sí,
però també com ho reguleu vosaltres en el vostre dia a dia, tot això?
Bueno, és que al final jo crec que va depenent de... Ja no és tant de la discapacitat visual, sinó de com ets tu com a individu.
Sí, però vull dir, meditació, esport, què feu, no? Per contrarrestar una mica aquesta sensació que em sembla que teniu d'estar en tensió moltes vegades.
Sí.
Per quan aneu al metro, per quan...
La comunicació, el parlar, el poder desfogar-te, no? El poder desfogar-te amb companys o amb la parella o amb... Bueno, fer esport també,
O sigui... L'esport és important, no?
Sí.
Però sí que és veritat que el parlar-lo, el tenir... I fora, a mi em va molt bé fer-ho fora del dia a dia meu d'aquí, no? Però, clar, és que venen moltes persones, a part del que portem nosaltres, de la motxilla que portem nosaltres, empatitzes tant amb la persona que arriba que tot això tens que soltar. Perquè te lo portes cap a casa, I sí que és veritat que parlar-lo fora va molt bé. Va molt bé. A la comunicació, com deia la Neix.
Sí, al final et dic, comunicació, esport i bueno, i hi ha casos que si necessites, no?, pues teràpia, pues...
Pues se'n fa.
No,
la natura, anar al camp també.
Si algú ens està sentint i està passant per un procés d'aquests que potser està perdent la visió o l'ha perdut ja, què li diríeu? A part de que vingui la 11.
Doncs que...
Com a dones, què li diríeu?
Que se surt. Que trobes com una muntanya mental que sembla que no podràs passar, però que passaràs i que podràs fer de tot. Podràs fer de tot. I cap endavant, que no hi ha altra direcció que no sigui cap endavant.
Jo, de tot, Maria, cuidao. Que si conduïen, no tornaran a conduir.
No he conduït mai. No he pogut.
No, és que tenim gent, No, és que jo vengo, però vull tornar a conduir. I no, esa parte no. No, jo sobretot, animar-les a venir. O sigui, apropar-se a la 11, que hi ha els millors professionals, experts, en el que és la discapacitat visual i que o sigui, no ens enganyem, és una putada, Però bueno, un cop ja hem arribat al pou, el que queda és tirar endavant. Tirar endavant, lluitar, perquè no serà fàcil. No serà fàcil, però si ella vol... No? I fica de la seva part, nosaltres ficarem la resta perquè pugui aconseguir-ho.
Fes el cas d'això que estava dient l'Anaïs, aquesta tensió que m'estan parlant, de la tensió, de l'estrès, de l'ansietat que hem portat tota de quan era petita, quan érem adolescents, jo quan vaig arribar aquí a la 11, això va afluixar. Va ser com, m'obren la porta, tot el batalló de professionals que es posen en marxa i que es posen en marxa cada cop que ve una persona, no? Es fa un traje a medida de cadascuna de la persona que arribi, però no és el mateix que un nen, una nena de 8 anys que un nen de 15 o de 30 o una senyora de 80. Doncs posar aquest traje a medida a cadascú. I és en aquest moment quan dius, ara me destenso, saps? Sí.
Doncs un programa també que porta l'esperança. Anaïs García Balmanya, cap d'autonomia personal de la 11, ja dèiem, nedadora i mare de dos fills. Sí. Moltíssimes gràcies per rebre'ns avui aquí i també a la Maria, que ara li direm tot, el nom, Maria de la Sierra López del Monte, amb discapacitat visual, com deien, que té aquesta visió de túnel, però que és vicepresidenta del Consell Territorial de 11 Catalunya, i que, si sou dones, doncs, que teniu algun tema de maltractament i a més discapacitat visual, doncs ella segurament us atendrà amb un fill de 30 anys. Moltíssimes gràcies. Fins aviat i merci per obrir-nos les portes.
Gràcies a vosaltres. Ha sigut un plaer, de veritat.
Les dones i els dies. El millor que t'ha passat des del 2019.
Avui la Sherman que ens ve fer. Oia, Sherman, la tenim aquí, per cert, bona nit.
Què
Maria
tal?
Rovira, com estàs?
Molt bé, molt
amor
bé,
del
molt
meu
bé.
Cor.
Com estàs tu, Montse?
Bé, tinc uns dies intensos. Deixem-ho
així. Podríem dir-ne així.
Els oients no sé si sabem de què parlo, però...
Jo crec que sí.
No ho sé. És igual, passem una cortina de vellut per sobre d'aquestes paraules i el que... Bé, avui la Sherman, que jo us ho explico. Ve a fer un umbral. Vengo a hablar de mi libro una mica.
Absolutament.
Però amb l'excusa de parlar del seu llibre, parles d'altres, que això em sembla bastant bonic.
Home.
A veure, explica'ns què hi ha darrere d'aquest vinc a parlar del meu llibre.
Mira, a veure, avui, 23 de febrer, a les 8 del matí,
sí?
Fresc, encara calentó del forn, com un croissant, ha sortit a la plataforma 3Cat.
Jo encara no l'he vist, o sigui, estic quedant fatal, eh?
No passa res, però si avui s'està molt ocupada, Montse, i el veure, pensa que ha sortit avui a les 8 del matí.
D'acord, és que ara ja em volia posar de genoll ja.
Però vaig explicar què és. És el meu especial d'una hora de monòleg, el meu especial de comèdia, que vaig gravar el 7 de maig al Molino, el 2025.
Quan era jove.
Quan era jove, i surt avui. I també surt a l'especial de l'Andrés Feingold, que es diu Grosso Modo, tots dos són producció d'Hilària.
I això està a 3Cat, eh?
Això està a la plataforma 3Cat.
Perquè la gent vegi com te les gastes.
Com me les gasto.
A la comèdia, a la nostra plataforma, al 3Cat, i ens fa molta il·lusió això, i suposo que a tu també te'n fa molta, perquè tu dius així com si tothom hagués de saber el que és, però hi ha algú que diu, què vol dir el teu especial?
Doncs el meu especial és bàsicament un show de monòleg d'una hora, que resumeix, vull dir, recopila una mica... El que jo considero els millors textos que jo he fet des que vaig començar la meva carrera de monologuista, ja fa doncs, més de 10 anys,
sí.
Doncs allà els tinc concentrats i he fet un show i s'ha gravat molt bé. Amb això, la producció d'Hilària, darrere hi ha l'Oriol de Balanzó, el Xavi Sivecas i el Guillem Camós.
Hi ha prous de senyors, ja has dit molts senyors en aquest programa.
I he dit molts senyors, però que realment tenen molt a veure amb aquest especial, que ha quedat molt bé i n'estic molt contenta.
Doncs escolta, l'hora de l'Oye Sherman, si voleu podeu veure-la, doncs, com dèiem, al 3Cat, una crisi dels 30 carregada de dubtes existencials i reptes absurds. Espero que parli de paraigües i ulleres, que a mi és quan m'agrada molt la Sherman, quan parla de paraigües i ulleres.
Doncs allà...
I són aquests paraigües i ulleres?
Ulleres no sé què dir-te, eh?
No?
Crec que sí. Ara ja no me'n recordo clar aquell, com que vaig
aquell sketch que fas sempre.
Sí, ho sé, diria que sí.
Doncs escolta, amb l'excusa aquesta, de què em vols parlar exactament?
Doncs mira, bàsicament, jo el que volia fer és, ja que us recomano el meu especial de comèdia, doncs us vull recomanar altres especials de comèdia fets per gent molt professional i anglosaxona. I jo us dic, és una mena de guia per qui digui, ostres, vull investigar una mica el món de la comèdia, però em fan pal, no? Vull dir, perquè
no, no
sovint
conec, no
a la que
vaig.
Surto una mica surten senyors reaccionaris que tiren enrere, no? I que no és que no et facin gràcia perquè no entens el seu humor, és que no et fa gràcia perquè potser acaben de dir que les dones són gilipolles i que les persones trans s'ho inventen, no? Llavors, per això he vingut a recomanar especials de comèdia, per si li voleu donar una oportunitat al format, amb una mica d'espai segur.
Exacte,
vinga,
perquè estigueu tranquil·les de que tot el que veureu passa l'ISO 9000 de la Oye Sherman, de la Maria Rovira. Comencem per una senyora que es diu Cristela Alonso. Què?
Sí, a veure, la Cristela Alonso té una història fortíssima, la Cristela. Ara mateix té 47 anys, és la petita de 4 germans. Ella va néixer a Texas, els seus pares són mexicans, i quan la seva mare estava embarassada d'ella va abandonar el marit per maltractador i va tirar la família endavant sola, fent jornades dobles durant 20 anys. Llavors, clar, tots aquests primers anys de la vida de la Cristela, marcats per la gana, malnutrició directament i vulnerabilitat socioeconòmica en general, doncs la va marcar molt, no? Llavors, quan va morir la seva mare, va començar a fer monòlegs per processar el dol i parlar de tot el que havia viscut de petita, no? Llavors, després d'aquí, es va fer un lloc a l'escena de Dallas, va marxar a Los Angeles per seguir la seva carrera, va fer una sèrie per l'ABC, Cristela, l'any 2014-2015 fins que es va cancel·lar, però va ser la primera dona llatina que va crear, produir, escriure i protagonitzar la seva pròpia sèrie de comèdia en prime time.
La Bad Bunny de l'humor.
Absolutament, sí, sí, i també té molta, molta perspectiva de classe, Cristela Alonso, que és una cosa molt interessant, no? I jo la vaig conèixer pel seu especial a Netflix que es diu Lower Classy.
Això podem veure a Netflix, si no ha marxat, està allà i
no
ho trobarem,
marxat. Tot això que dic avui sí, està comprovat.
Està comprovat, eh?
Que a dia d'avui sí, està a Netflix.
Perquè si estem enviant algú a caigui coses, que les pugui veure.
No dono informació caducada, no. Tot
molt
això
bé.
Està vigent a Netflix i una a HBO.
Lower Classy.
Lower Classy.
Vols que sentim un fragment?
Si us plau.
Estic en aquella edat on l'única manera d'entrar a una discoteca és dir-li al de la porta que estic buscant la meva filla petita. On és la Stephanie? On s'ha ficat? És per aquí. Trump construirà un mur. Si el construeix, l'únic que aconseguirà serà fer-nos uns atletes fenomenals. Hem de córrer, escalar, nedar, estar fent el triatló immigrant. El primer lloc és llibertat.
Ja començo a veure per on va. Classe social, crítiques contra... Vaja, contra la idea de que els migrants són una raça inferior, eh? Una mica molt en l'actualitat, en aquest moment que estem vivint tota la història de la policia anti-immigració de Trump. Així
clar,
que
clar.
És meravellosa veure aquesta dona que es diu Cristela Alonso.
Sí, Alonso amb Z. Clar, jo no havia vist mai comèdia amb tanta consciència de classe i antiracista, no? Mm-hmm. I això em va semblar superinteressant.
Apuntadíssima, apuntadíssima aquesta dona, Lower Classy a Netflix.
Sí.
Aquesta la tenim, a part de la Sherman,
eh?
Recordeu que avui la Sherman s'estrena al 3CAT. Jo aniré fent aquest moment de falca.
Perfecte, si no ho haig de fer jo, que queda molt ridícul.
Exacte, doncs ara anem a...
Anem a Baby Cobra d'Ali Wong. Estem parlant del 2016. Ali Wong, la seva mare és vietnamita i el seu pare és sinoamericà, és a dir,
això no és una
Xina
sèrie,
i Estats Units.
Sinó això és la vida real de l'Ali Wong.
També té una sèrie, Ali Wong, que és Beef, que és boníssima, que també
veure,
està a Netflix.
Sí.
Però aquest és el seu especial de comèdia, que evidentment es diuen moltes veritats i moltes mentides en els monòlegs, però sí, uh-huh. és el seu text. Ali Wong és una creadora fascinant. A més, té un llibre que es diu Dear Girls, que és com una autobiografia seva explicada a les seves filles. Molt divertit. Total, és molt divertida. Ali Wong Baby Cobra és un monòleg que fa embarassadíssima. O sigui, embarassada de 7 mesos i mig, la tia surt i grava el seu primer especial. Fa gràcia, diu coses com: és molt estrany i inusual veure una còmica actuant embarassada, perquè les còmiques no es queden embarassades. Quan pareixen, doncs desapareixen, no? I diu, això no passa amb els còmics. Un cop tenen un bebè, al cap d'una setmana tornen a l'escenari i diuen, he tingut un puto bebè, és una nosa insuportable i avorrida. I tots els pares de merda del públic diuen, sí, ja m'identifico, que divertit. I mentrestant, l'Ali Wong diu, la mare és a casa amb els mugrons trinxats, alimentant la puta criatura, amb un bolquer glaçat perquè el cony necessita curar-se del nadó esquinçant l'home al cap quan ha sortit. Ella està ocupada. Fa molt riure, Ali Wong és molt bruta.
Molt, i molt destroyer, no? Pel que
sí.
sembla.
Sí, quan dic bruta vull dir això, vull
sí,
dir destroyer.
Sí. Durilla, vols que la sentim també?
Sí.
Escolta, les hem doblat totes, eh?
És que...
Cal molt poc per ser considerat un superpare. I també cal molt poc per ser considerada una mare de merda. La gent elogia el meu marit per venir a les cites amb el metge. Oh, no em puc creure que vingui a les visites del doctor. Sí que et fa costat. Sabeu qui també ha d'anar a les visites del metge? Jo! Sóc l'estrella del show. La càmera no pot veure res si jo hi sóc. Però ell és un heroi per estar jugant al Candy Crush mentre em treuen sang. I si jo prenc bolets embarassada 7 mesos, sóc una mala mare. Toca't els collons!
Bolets, prenent bolets embarassada 7
sí.
mesos, quina bonica imatge. Ali Wong, déu-n'hi-do, també, déu-n'hi-do com hi va. A Netflix també, aquesta dona amb aquest Baby Cobra.
Baby Cobra, sí. Següent, Taylor Tomlinson té un monòleg que es diu Quarter Life Crisis, és a dir, crisi del quart de vida, no? Mm-hmm. I és
no,
de
no
l'any 2020.
No crisi dels 40, eh?
No, és crisi dels 25.
Dels 25.
Crisi dels 25,
Taylor
sí.
Taylor Tomlinson. És americana, aquesta
sí,
dona?
Sí, sí, uh-huh. sí. Sí, és molt americana, més. Parla bé, està en aquest entremig, no?, entre l'adolescència i l'adultesa, i fa un monòleg molt divertit explicant com l'està navegant. Diu, tothom enveja els 20 anys, no?, i tothom es troba a faltar. I dius, no es trobes a faltar, només trobes a faltar una època en què tu no tenies totes aquestes responsabilitats perquè ningú esperava res de tu. I saps per què no esperaven res de tu? Perquè feies pena. És molt... Aquesta és un geni.
T'agrada, veig que estàs enamoradíssima de la Taylor Tomlinson. Sí. Va, sentim-la un segon. You have to
work on yourself in has de treballar en tu mateix durant els 20. Si no ho fas, arribes als 30 i tota la merda se solidifica i passes a ser qui ets a partir d'ara.
Merda solidificada, Taylor Tomlinson, m'encanta. Escolta, aquesta dona també. Més, és que me n'has portat tantes que...
Sí. Aquesta la passarem
cap
ràpid.
Cap tan bona com la Oye Sherman, que avui estrena el rescat.
Exacte, això sí que és periodisme, el que s'està dient. Mira, per exemple, una de les còmiques referents de Taylor Tomlinson és Maria Bamford, que té un altre especial a Netflix, que es diu Old Baby, 2017, que és formalment és el més interessant perquè bàsicament ha gravat la seva hora moltes vegades. Ha gravat la seva hora parlant sola, ha gravat la seva hora fent-li als seus pares, ha gravat la seva hora fent en un ascensor amb quatre persones, ha gravat la seva hora en una classe...
Però què vols dir, la seva hora, la seva hora?
El seu show, el seu show. El mateix text l'ha gravat...
Que tu ja parles com si fossis humorista americana.
Clar.
Perdona, però... Sí.
És a dir, ha gravat el text moltes vegades sí. I llavors simplement van muntant sí. Diferents escales del mateix text. Mm-hmm. Està molt bé. Una altra, la Wanda Sykes... Un monòleg que es diu Not Normal, també a Netflix del 2019.
Ara ho haurem d'apuntar tot això, perquè ens hem perdut ja.
Sí.
Però Wanda Sykes.
Wanda Sykes.
Què fa aquesta dona?
Doncs mira, és una dona que té 60 anys, és negra,
és
lesbiana.
Ui, això m'encanta.
Va sortir de l'armari l'any 2008, quan als Estats Units encara no era legal el matrimoni igualitari a tot el país. Està casada amb una dona francesa i el xoc cultural que porten doncs, també és molt, té molt de tema de comèdia per la Wanda. Bàsicament, aquesta senyora va escriure molt pel The Chris Rock Show i ha sortit a sèries com Curb Your Enthusiasm del Larry David o The Marvelous Miss Maisel, que és aquella que va de la dona que vol ser monologuista no? En un context bastant anterior. És una festa, Wanda Sykes, de veritat.
Però a mi el que m'agrada més del que m'has dit és que és una dona ja d'una certa edat.
Clar.
N'hi ha algunes de monologuistes grans, però no és habitual. Normalment solem veure, i més quan són programes de televisió, veiem dones joves.
Absolutament. Sí, hi ha com tot un gap generacional. Wanda Sykes és de les grans, sí.
Uh-huh. En 60... Perdona, 60 anys, no és dels anys 60. Això, 60 anys, negra, lesbiana, i diu aquestes coses. Black people,
we don't even get our hands on... Ni els toquem, els opiacis. They don't even get... I ens en donen. Em van fer una doble mastectomia. You know when they... Sabeu com que em van enviar a casa? Ibuprofen.
Ai, quanta necessitat d'aquest humor, de parlar d'aquestes coses, perquè, a més, són dones que allò que no fa gaire gràcia ho porten justament a la palestra i fan humor, eh? Així que val molt la pena aquesta dona, també la Wanda
Sykes,
hem de dir. Molt bé. Una senyora japonesa, per acabar.
Una senyora japonesa.
O sembla pel nom?
Atsuko Okatsuka. Escrit Atsuko Okatsuka, The Intruder 2022 HBO.
Aquesta està a HBO, de totes
aquesta
les que m'has dit,
HBO,
és l'única.
Sí.
Atsuko Okatsuka. A veure, ho sabeu escriure això? Si no, la Sherman ens ho deixarà per escrit, tot això firmat amb sang, si convé.
Sí, no us ho podeu perdre.
Què fa aquesta dona?
Doncs mira, és de família taiwanesa, va créixer al Japó. És exuberant, és expansiva, és espectacular. El pentinat i la roba que porta ho són tot. Dona dopamina només de mirar-la. Té un registre molt físic, molt clown, és rara i sagrada. O sigui, és perfecta. És perfecta.
Acabem amb el que diu la Atsuko Okatsuka, que jo, amb el meu japonès de Pinell de Brai, no ho farem bé, això.
Tu ves amb el cap ben alt i intenta integrar-te al màxim possible. Això és el que em va dir la meva família. I després em van posar el nom d'Atsuko Okatsuka. I després tots es van posar noms anglosaxons. Gràcies, mama.
O Linda.
Em va criar la meva àvia, no vaig estar amb gent.
Racisme, també parlàvem ara de com ens tracten a vegades en el sector mèdic. Les bromes, no?, del que parlen, estar embarassades, el que es permet a una dona embarassada, el que no es permet, una mica són les històries molt properes d'elles, però que suposo que fan molta gràcia a molta gent.
Molta, i també és interessant això, que no són només dones blanques joves, no? Mm-hmm. I no totes de classe mitjana o dones burgeses, no? Vull dir que sí, per mi és el més interessant de tot, la pluralitat real dintre de les dones còmiques.
Doncs tots aquests noms a Netflix i també a HBO, i molt important, Trescat.
Trescat.
Oye Sherman, Maria Rovira. Ha quedat clar o no? Espero que encara no he parlat del meu llibre, en aquest programa.
Montse. És veritat, el teu
llibre,
Montse,
res, no vull dir res.
Els moixons, llegiu-lo.
Adéu. Doncs us ha quedat clar, no?, que el que heu de veure és el de la Sherman.
No sé, Montse, crec que m'ha estat molt subtil al respecte.
Exacte, però mira, nosaltres ja ho deixem aquí, totes les que ara anem a veure el 3CAT.
En fila.
En fila, Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i Montse Virgili. I tornarem demà, com sempre, a les 9 de la nit, amb humor i alegria. Looked up at the sky. It will warm me up if you kiss me goodbye. There's a bottle on the table.